Bona tarda, som a 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carles Puigdemont suspèn les negociacions amb el PSOE per falta de confiança. La cúpula de Junts s'ha reunit avui a Brussel·les i reclama una reunió urgent a Suïssa amb el PSOE i amb mediador, Maria Pagès.
Per Puigdemont, el PSOE s'ha donat que d'avui la legislatura està en risc. Pel govern, la vicepresidenta Maria Jesús Montero aposta pel diàleg i assegura que volen seguir avançant amb Junts.
Nosaltres no ens assegurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
Este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo y en su capacidad de diálogo. Tenemos que hablar mucho, dialogar mucho, generar confianza y, por tanto, seguiremos trabajando con Junts per Catalunya, con el resto de grupos, para que esas circunstancias se puedan producir.
L'Audiència de Barcelona absol Xavier García Albiol i els altres excàrrecs de l'Ajuntament de Badalona pel cas de les antenes.
Segons la sentència, no existeix prova ni indici que García Albiol conegués el propòsit d'instal·lar les antenes, ni molt menys que ell prengués la decisió d'autoritzar-ho.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
En una compareixença pública, l'alcalde ha assegurat que ha tingut clar des del primer moment que aquesta instrucció era un muntatge. Ha assenyalat que la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, coneixia el contingut de l'acusació abans que li arribés a ell mateix.
En el meu procurador, la sentència l'arriba un dia i la vicepresidenta, un o dos dies abans, ja sabia el contingut i ja estava demanant la meva dimissió en seu parlamentària. Que cada un tregui les seves pròpies conclusions.
Un telecabina serà l'únic accés a l'estació de Vallter que es transforma per renaturalitzar-la.
L'estació del Pirineu Gironí celebra els 50 anys apostant per aquesta infraestructura que tindrà un cost de 40 milions d'euros i estarà en marxa el 2027.
Aquest telecabina funcionarà amb energies 100% renovables, per tant, també en aquest sentit màxima sostenibilitat.
En cultura, la companyia Dau al Sec porta al Teatre Nacional la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta a una ciutat assetjada per les forces de l'Assad.
L'obra es diu Els contrabandistes de llibres de Daraia i es basa en el llibre del mateix nom de la francesa Delphine Minois, interpretada per la periodista Laura Rossell.
Jo començo sent jo i explicant quina és aquesta història, com comença, qui és la Delphine, qui són ells i com anirem entrant. I mica en mica anem entrant en la història dels contrabandistes de Daraia, de la Delphine. La frontera és molt prima, entrem i sortim, no?, d'alguna manera, però al final és explicar una història.
En esports, Anna Freixa, l'Espanyol juga aquest vespre contra el Valladolid.
Els blanquiblaus s'enfronten a un rival directe en la lluita per la permanència. Els tres punts d'aquest vespre són claus per les aspiracions de l'Espanyol. Demà serà el tour del Girona, que rep el Sevilla-Montilivi, i del Barça, que jugarà al camp del Getafe.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ràpidament ha anat esbandint l'atmosfera al llarg d'aquest divendres i el sol ha acabat sent ben dominant i, de fet, a hores d'ara aquest cel serè és ben evident a tot el país. Encara bufa una miqueta de vent de gregal, que és més insistent a les comarques de la costa, del prelitoral i també als llocs elevats de la Catalunya central, a l'altiplà de la Segarra, per exemple, cap al Mollanès, al Lluçanès. Això fa que hi hagi sensació de frescor, per bé que la temperatura avui s'ha enfilat una miqueta més que la d'ahir. Al llarg d'aquesta nit, aquest vent anirà de baixa i això provocarà una caiguda lliure de la temperatura. Per tant, demà al matí tornarem a despertar sota zero a moltes comarques, sobretot del prelitoral cap a l'interior. Aquest vent encara bufarà arran de mar, fent que hi hagi encara una mica de tràngol marítim, i demà només a la tarda es carregarà una mica les comarques de Girona o Barcelona sense pluja. El diumenge serà un dia una mica més ennuvolat, fresquet a la tarda, però al matí no tindrem tantes gelades com el dissabte. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'un turisme després de xocar frontalment amb un camió a la Nacional 2 a Vilassar de Mar. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. En general, no parlaríem d'una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària, tot i ser divendres. Per exemple, vies properes a Barcelona, bàsicament ens quedem amb el darrer tram de la C58 carregat d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, I la mateixa autopista del Vallès també, amb aturades 2, ara 3 quilòmetres gairebé a la zona de Terrassa, en sentit nord, en sentit Manresa. En canvi, es compliquen un pèl les principals vies que ens porten, diguem-ne, des de Barcelona o des de la costa cap al Pirineu. Per una banda, a la C-17 hi ha aturades d'un parell de quilòmetres al tram de Ripoll, sempre en sentit nord, evidentment, però la via més plena a aquesta hora, sens dubte, és l'eix del Llobregat, la C-16. Pensa que parlem de trams d'aturades d'uns 10 quilòmetres entre Berga i Cercs. Per tant, sens dubte, aquest eix del Llobregat, la C-16, la via més carregada, amb aquests trams de retencions entre Berga i Cercs, també, evidentment, en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en portada, Carles Puigdemont suspèn les negociacions amb el PSOE. És la decisió que ha pres la cúpula de Junts després que ahir la mesa del Congrés els ajornés la petició de qüestió de confiança que demanava el partit a Pedro Sánchez.
Puigdemont ha deixat molt clar que la suspensió implica que no s'asseuran per negociar els pressupostos i reclama una reunió urgent a Suïssa amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'estat del pacte d'investidura. La formació s'ha reunit a Brussel·les l'endemà que la mesa del Congrés ajornés debatre l'admissió a tràmit de la qüestió de confiança que ells havien proposat.
Un ajornament que, segons Puigdemont, ha fet veure al PSOE que la legislatura està en risc. Mont Carvajal.
Segons el president de Junts, Carles Puigdemont, el PSOE s'han adonat que Junts va de debò i la legislatura està en risc. I per apressar-los en deixa de ser soci prioritari i en suspèn les negociacions sectorials, també la de pressupostos.
Nosaltres no ens assegurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
Puigdemont ha convocat una reunió amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'incompliment dels acords d'investidura per part del PSOE, amb qui han perdut la confiança.
Volem que sàpiguen que estem en un punt final, diguéssim, que això no pot continuar més temps així, i s'ha de trobar un desllorigador que sigui satisfactori a les pretensions de Junts, que és qui pren la iniciativa, que és qui no té la confiança, que és qui es queixa de que això no es compleix, de que no s'avança.
Una de les reclamacions de Junts per restablir aquesta confiança és el traspàs integral de les competències en immigració a la Generalitat, tal com van pactar amb el PSOE.
Doncs el govern espanyol ha reaccionat a la compareixença de Puigdemont multiplicant els missatges que apel·len al diàleg com a fórmula per superar la crisi amb Junts.
L'executiu ha dit que sempre s'esforça per apropar postures i que volen seguir avançant amb Junts. Una de les veus està la de la vicepresidenta del govern, María Jesús Montero.
Este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo y en su capacidad de diálogo. Tenemos que hablar mucho, dialogar mucho, generar confianza y, por tanto, seguiremos trabajando con Junts per Catalunya, con el resto de grupos, para que esas circunstancias se puedan producir.
El Partit Popular, per la seva banda, ha exigit eleccions anticipades. Cuca Gamarran és la secretària general.
Que si un gobierno no puede aprobar un presupuesto, si no puede aprobar leyes, si no puede aprobar decretos, evidentemente el único camino que tiene es consultar a los españoles y la única fórmula posible es a través de las urnas convocando elecciones.
I sumar el soci de govern ha tret ferro a la reacció de Junts i ha reconegut que s'esperaven un to molt més dur.
A tot això, el PSOE continua al capdavant en intenció de vot, però el PP li retalla 2 punts d'avantatge.
Són les dades del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes tindrien gairebé el 32% dels vots en cas d'eleccions, mentre que el Partit Popular obtindria el 29,7%. Els socialistes perdran 4 dècimes respecte a l'anterior sondeig, mentre que el Partit Popular guanya 1,3 punts en només un mes. Vox es manté com a tercera força amb el 12,4% dels sufragis.
I a Barcelona, Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos municipals.
Els socialistes, per la seva banda, continuen defensant que el projecte de pressupost presentat ahir és el millor que pot tenir la ciutat i reclamen un esforç a la resta de formacions perquè es pugui aprovar.
Sònia Kerr.
Ho ha confirmat la presidenta dels Republicans a la capital catalana, Elisenda Alemany, després que l'equip de govern del PSC hagi incorporat als comptes totes les demandes de la formació.
Constatat que totes les propostes, totes les mesures que Esquerra Barcelona va marcar en el seu moment estan incorporades, doncs donaríem el vot favorable a l'aprovació inicial del pressupost a Barcelona. I aquesta és una constatació que Esquerra torna a marcar el pas, torna a marcar el rumb.
Els comptes, però, no tenen encara l'aprovació garantida, ja que manca el suport d'algun altre grup. Avui els comuns s'han reunit amb el PSC, però de moment es mantenen en el no. Escoltem Janet Sanz, regidora de Barcelona en Comú.
I la resposta avui de la reunió ha sigut molt decebedora, molt decepcionant, perquè han vingut a dir-nos que no a tot. Ens han vingut a dir que la proposta de pressupostos que van presentar ahir, doncs és la proposta de pressupostos que volen portar a votació i que, per tant, de moment no hi ha cap canvi.
Barcelona en Comú ha demanat que Collboni s'involucri en la negociació dels comptes, tal i com ja va passar amb les ordenances fiscals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En plana internacional, el món pendent de si el govern d'Israel ratifica l'acord ja signat amb Hamas. Si l'executiu israelià aprova el pacte, Hamas podria alliberar els primers hostatges diumenge.
El Gabinet de Seguretat israelià ha recomanat al govern aprovar definitivament l'acord d'alto el foc a Gaza. La ratificació definitiva s'hauria de produir en la trobada que el govern israelià manté des de primera hora de la tarda. El govern d'Israel havia confirmat aquesta matinada que les delegacions d'Israel i de Hamas reunides a Doha han signat un acord d'alto el foc i intercanvi de presoners.
En clau judicial, l'Audiència de Barcelona absol Xavier García Albiol i els altres excàrrecs de l'Ajuntament de Badalona pel cas de les antenes.
Segons la sentència, no existeix prova ni indici que García Albiol conegués el propòsit d'instal·lar les antenes ni de bon tros que ell prengués la decisió d'autoritzar-ho.
La Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per l'alcalde de Badalona, que ha qualificat la instrucció de la causa com un muntatge i una gran mentida creada per modificar el sentit del vot. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
En una compareixença pública, l'alcalde ha assegurat que ha tingut clar des del primer moment que aquesta instrucció era un muntatge, així com l'escrit d'acusació presentat poques setmanes abans de les eleccions municipals. Ha assenyalat que la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, coneixia el contingut de l'acusació abans que li arribés a ell mateix.
En el meu procurador, la sentència l'arriba un dia i la vicepresidenta, 1 o 2 dies abans, ja sabia el contingut i ja estava demanant la meva dimissió en seu parlamentària. Que cada un tregui les seves pròpies conclusions.
Xavier García Albiol s'ha mostrat visiblement emocionat i ha assegurat que durant aquests 5 anys ja ha viscut moments molt complicats, tant políticament com també personalment. L'alcalde ha lamentat que aquest procés hagi pogut tacar la imatge de la ciutat, però ha assegurat que el seu govern ha continuat treballant per desencallar la paràlisi del consistori durant aquests anys. També ha anunciat que en els propers dies farà una valoració més extensa d'aquest procés, que ha assegurat ha costat centenars de milers d'euros a les arques municipals.
A Sabadell, avui ha declarat el principal acusat de la peça 18 del cas Mercuri. Melquiades Garrido només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha negat múltiples vegades rebre cap tracte de favor per part de l'exalcalde Manuel Bustos, que resulta ser el seu nebot. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Melquiades Garrigo és el principal acusat d'aquesta peça i en la sessió d'aquest divendres ha declarat en qualitat de constructor i també en qualitat de tiet de l'exalcalde Manuel Bustos. Només ha volgut respondre les preguntes del seu advocat i en tots els casos ha negat tenir cap tracte de favor per part de Manuel Bustos, que aleshores era l'alcalde de Sabadell, així com tampoc de falsificar cap document respecte a aquestes obres d'una finca dels Merinals que presumptament s'haurien construït de manera il·legal a falta d'algunes llicències. El judici avui hem acabat amb aquesta declaració dels 4 acusats, entre els quals també hi ha Manuel Somoza, que és l'excap d'urbanisme de l'Ajuntament, així com Angelina Català, que és l'excap de la secció de disciplina urbanística i l'arquitecte doncs, en qüestió, no?, que hauria fet aquestes obres, Daniel González. La jutgessa que instrueix el cas lliurarà les seves conclusions el pròxim 31 de gener.
I encara en clau policial, desmantellada una organització criminal que rellogava pisos estrangers amb documentació falsa. Els Mossos han detingut 2 persones i l'operació continua oberta. Un dels municipis afectats és Mollet del Vallès. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
A Mollet, els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal dedicada a rellogar pisos amb documentació falsa per després rellogar-los il·legalment a ciutadans estrangers. Aquests llogaters, després de pagar, rebien l'empadronament fet que els permetia accedir a ajuts socials i serveis sanitaris, entre d'altres tràmits. L'organització, composta per 6 membres, operava des del 2020 a Mollet, La Llagosta, Canovelles, Hospitalet i Barcelona. En total, 104 persones estan investigades. Els agents van detenir 2 membres de 40 i 19 anys, el 9 i el 10 de gener a Mollet. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració amb els ajuntaments afectats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'entitat ecologista GPEC es planteja personar-se com a acusació particular en el cas dels abocaments il·legals de residus italians a Constantí, Lleida i Riba-roja d'Ebre.
Denuncien que la falta de controls han convertit Catalunya en el destí idoni on llançar la brossa potencialment perillosa d'altres països de la Unió Europea.
Helena Puigdueta.
Grans abocadors, taxes barates i pocs controls. Una equació perfecta que han convertit Catalunya en el destí d'una pràctica més sovintejada del que ens pensem. Ho confirma el GPEC, que porta des del 2019 investigant sobre residus il·legals que arriben a casa nostra a través del port de Tarragona. Xavier Jiménez, president de l'entitat ecologista, apunta molt directament a l'Agència Catalana de Residus i no descarta personar-se com a acusació particular per depurar responsabilitats. Són declaracions a la xarxa.
Altres països que no saben què fer amb aquests residus perillosos especials veuen a Catalunya i veuen a l'estat espanyol com el lloc idoni, bàsicament perquè tenim grans abocadors, perquè tenim dels abocadors on és més barat abocar-hi de tota Europa i perquè tenim una administració que no és capaç de fer un seguiment de traçabilitat dels residus. Per tant, ens estem plantejant d'actuar com a acusació particular justament per poder indagar, per poder exigir, per poder demanar tota aquella informació que destapi totes les responsabilitats.
Un problema que Jiménez considera molt greu tant pels efectes sobre la nostra salut i el medi ambient com per una falta de control que també compromet, diu, duanes i cossos policials.
La Generalitat crearà 1.500 places concertades a residències de la gent gran durant aquest 2025, ho ha dit el secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno, durant la inauguració de la residència privada de Casa Badina de la Fundació Vallparadís Mútua de Terrassa. Ràdio Ciutat de Badalona, Pol Peiró.
De les 6.000 places concertades per atendre les persones de la tercera edat que la Generalitat vol obrir en els pròxims 4 anys, 1.500 es volen posar en marxa aquest 2025. Així ho ha explicat el secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno.
Nosaltres des de la Generalitat de Catalunya no només donarem recolzament al fet de que hi hagi la iniciativa privada que pugui posar en marxa equipaments residencials, també ajudarem en la mesura que consideren oportú a posar concert de places, a fer que aquestes places privades puguin ser places públiques en funció de si es necessita o si es considera oportú, en farem 6.000 durant aquests 4 anys. En els propers 12 mesos en posarem en marxa 1.500 noves places concertades al conjunt de Catalunya.
Moreno ha fet aquestes declaracions durant la visita a la nova residència que la Fundació Vallparadís ha obert al barri del Progrés de Badalona amb 25 places al centre de dia i 136 de residència.
I el Pirineu es queda sense l'helicòpter medicalitzat del SEM que ha de cobrir l'àrea metropolitana. L'alcaldessa de Tremp ha demanat el retorn del servei immediatament.
El sistema d'emergències mèdiques sancionarà l'empresa concessionària encarregada dels helicòpters medicalitzats de les bases de Girona, Tremp, Móra d'Ebre i Sabadell. L'helicòpter medicalitzat ubicat a l'Hospital Partaulí de Sabadell està passant una revisió de manteniment. L'empresa està obligada a posar una aeronau de substitució, cosa que ha incomplert. Per suplir la manca del servei, s'ha forçat dues ambulàncies del Pallars Jussà.
En territori, Vallter celebra enguany els 50 anys amb el repte de traure visitants tot l'any i en aquest sentit avui la Generalitat ha anunciat que l'estació tindrà un nou telecabina el 2027.
Costarà 40 milions d'euros i serà l'únic accés al parc natural de les capçaleres del Ter i Freser.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit aquest divendres l'acte per commemorar els 50 anys de l'estació Vallter, marca amb el qual s'ha anunciat el projecte Vallter 365, un projecte capdalt i de gran abast tant per l'estació com per la línia que han de seguir la resta de les estacions del grup de ferrocarrils de la Generalitat, amb l'objectiu de desestacionalitzar l'estació i esborrar la petjada humana en els aparcaments situats pròxims a les pistes. S'instal·larà un telecabina que connectarà el municipi de Setcases a la cota 1500 i fins a l'estació, amb diferents punts de parada fins al punt màxim, la cafeteria de les Marmotes, a més de 2.500 metres, una de les més altes a Catalunya. D'aquesta manera, els vehicles s'aparcaran als afores del municipi de Setcases i s'evitaria l'accés de vehicles a les instal·lacions que es troben en el Parc Natural de les Capçaleres.
Aquest telecabina funcionarà amb energia 100% renovables, per tant, també, en aquest sentit, màxima sostenibilitat.
El projecte comença a caminar ferm ja des d'aquest mes de febrer. La intenció és que estigui enllestit de cara a la temporada 2027-2028.
En marxa des d'avui la 28a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El sector arriba a la cita content amb la qualitat de la collita d'enguany, malgrat el baix rendiment de les olives. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Queda inaugurada una nova edició de la Fira de l'Oli de les Borges, enguany amb xifres rècord, més de 6.000 metres quadrats amb 37 productors d'arreu que arriben contents amb la campanya perquè, tot i que podria ser millor, almenys han fet un oli de qualitat malgrat la davallada en el rendiment. Escoltem alguns dels productors.
Bastant bona campanya aquest any, amb temes de, sobretot de quilos, els rendiments no han sigut tan alts, però bueno, nosaltres venim des del Pallars, que sobretot treballem amb varietats autòctones.
Home, els rendiments han sigut petits i això afecta a la manera de treballar allà a l'oliva i tot, però estem contents, la campanya pinta bé.
Ha sigut difícil, els llocs on no hi ha hagut aigua ha sigut molt complicat, però s'ha fet tot.
Ha anat bastant bé, no hi ha els litres que ha hagut, perquè ha hagut els rendiments molt baixos, però bueno, podem estar contents perquè hem fet uns olis molt bons.
Tots coincideixen en que és una cita on no poden faltar. A més, enguany, al concurs es presenta una xifra històrica amb una cinquantena d'olis que hi participen. La fira acaba el diumenge.
I avui és Sant Antoni Abat, considerada la festa d'hivern a Catalunya, i el preludi de Carnestoltes. A casa nostra celebra la festa dels Tres Tombs, en motiu de Sant Antoni, el patró dels animals, i en honor seu es celebren diverses passades arreu. A Sabadell, ha començat pels vols de les 5 de la tarda. En Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Molt bona tarda. A hores d'ara aquesta passada ja ha acabat, però ha sigut bastant multitudinària. De fet, hi ha hagut una vintena de carruatges i comparses participants i centenars de persones al carrer que esperaven tant els cavalls com també segurament els carmels que els carruatges tiraven. A Sabadell hi ha molta tradició de Sant Antoni Abat. De fet, és una de les úniques poblacions que celebra aquesta passada caigui en el dia de la setmana que caigui, és a dir, no esperen a dissabte, que potser és més multitudinari. Aquí avui hem viscut un dels moments més bonics o més emocionants, que sempre és el gir de Cal Paner, que és aquell moment on a l'encreuament de la Rambla i la Gran Via els carruatges de més pes, perquè ens hem d'imaginar que hi ha dos o tres carruatges que són immensos, van amb molta velocitat i giren sobre si mateixos sense que cap cavall prengui mal ni sense tampoc que el carruatge caigui. En tot cas, com dèiem, un Sant Antoni molt multitudinari aquí a Sabadell que ha sigut molt bon rebut.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena Molís, des de Sabadell.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I en cultura, la companyia Dau al Sec porta al Teatre Nacional la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta a una ciutat assetjada per les forces de l'Assad. David Navarro.
En plena guerra civil siriana, un grup de joves que defensaven la ciutat de Daraya dels atacs de l'exèrcit de l'Assad van començar a recollir els llibres que quedaven estesos al carrer després dels bombardejos, molts d'ells prohibits pel règim. Amb els volums van crear una biblioteca que la periodista Delphine Minuit va descobrir gràcies a una foto a Facebook. La història que va escriure s'ha convertit ara en l'obra Els contrabandistes de llibres de Daraya. La periodista Laura Rossell és l'encarregada d'explicar-la des de l'escenari.
Jo començo sent jo i explicant quina és aquesta història, com comença, qui és la Delphine, qui són ells i com anirem entrant. I mica en mica anem entrant en la història dels contrabandistes de Daraya, de la Delphine. La frontera és molt prima, entrem i sortim, no?, d'alguna manera, però al final és explicar una història.
A Laura Rossell l'acompanyen els actors Ilias El Udani, Marwan Sabri i Jorge Yaman Serrano. L'obra es representarà des del 23 de gener fins al 9 de febrer, però Dau al Sec voldria portar-la de gira per Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça torna a posposar el retorn al Camp Nou. El club ha fet oficial aquesta tarda que amplia l'extensió del passi a Estadi Olímpic fins al 23 d'abril, quan es jugarà el Barça-Mallorca. Aquesta és, per tant, la segona pròrroga del passi de temporada. El club ha anunciat que inclou tots els partits del primer equip masculí de Lliga, Lliga de Campions i Copa del Rei fins a aquesta nova data. I l'Espanyol obre la vintena jornada primera. Juga aquest vespre a les 9 davant un rival directe en la lluita per la permanència, el Valladolid. Els blanquiblaus són antepenúltims a un punt de la salvació i el Valladolid és penúltim. Això diu el tècnic Manolo González de com cal jugar per guanyar.
Per un equip com nosaltres estar ordenat és fonamental. No tenim el luxe de poder dir, mira, ens descol·loquem una mica, deixem tres jugadors enganxats a davant i que quan la robem podem atacar. No ens podem permetre això. Hem d'estar molt ordenats als 11, que els 11 respetin el pla de partit, i sense això és molt complicat que nosaltres tenim els partits endavant. Llavors, si això ho fem, estem molt més a prop de guanyar, com s'ha demostrat quan l'equip ho ha fet bé.
Demà al migdia, a partir de les dues, el Girona rep a Montilivi el Sevilla i el Barça, que també jugarà demà, visitarà el Getafe a les 9. El Barça podrà comptar amb Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica. I avui s'ha fet el sorteig dels emparellaments de la Copa de la Reina de Futbol. El Barça s'enfrontarà als quarts de final al Madrid Club de Futbol Femenino.
Serà una visita complicada, perquè ja sabem tots que aquell camp mai és fàcil, tot i que la primera volta guanyéssim al final amb un resultat contundent, però no ens hem d'oblidar que van ser gols tots a la segona part.
A Waterpolo avui s'ha conegut que la jugadora de l'Astralpool Sabadell, Bea Ortiz, ha estat reconeguda per la Federació Europea de Natació com la millor waterpolista femenina del 2024. Això pocs dies després de rebre també el guardó com a millor waterpolista femenina del món. La rubinenca ja havia estat escollida millor jugadora d'Europa al 2021. I el Dakar, victòria del jove debutant de 19 anys, Edgar Canet, en la categoria de Rally 2, el pilot de la Garriga. A més, ha estat vuitè la general. I Nando Jubany ha acabat pujant al segon esglaó del podi final en la categoria 4x2. En bàsquet, el Barça juga a 3:15, partit d'Eurolliga davant Anadolu Efes, amb la voluntat de tornar a guanyar com va fer dimecres davant el vigent campió d'Europa, el Panathinaikos. Escoltem Joan Peñarroya, el tècnic blaugrana.
Tenen un entrenador nou que, doncs, mica en mica anirà ficant conceptes, doncs, del seu estil. Jugadors importants amb els quals hem de tindre atenció, i un equip al que hem d'intentar no deixar que jugui còmode.
I l'Unix Girona serà als quarts de final de la Europe Cup després de protagonitzar una remuntada històrica contra el PECS. Havia perdut de 12 a Hongria i ahir a Fontejau va guanyar de 23. Ahir va haver jornada europea d'hoquei patins masculí. El Noia va guanyar el Barça per 3-2 i el Reus va perdre per 3-2 a la pista del Porto. Demà hi haurà jornada femenina. Vilassana i Manlleu s'enfrontaran en el tercer partit de la fase de grups a les 7 de la tarda. Mitja hora després, el Palau visita la pista del Fraga.
Moltíssimes gràcies, Anna. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Anna Freixa als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carles Puigdemont suspèn les negociacions amb el PSOE per falta de confiança. La cúpula de Junts s'ha reunit avui a Brussel·les i reclama una reunió urgent a Suïssa amb el PSOE i amb mediador, Maria Pagès.
Per Puigdemont, el PSOE s'ha adonat que Junts va de debò i la legislatura està en risc. Pel govern, la vicepresidenta Maria Jesús Montero aposta pel diàleg i assegura que volen seguir avançant amb Junts.
Notícies en xarxa.
Nosaltres no ens assegurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
Este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo y en su capacidad de diálogo. Tenemos que hablar mucho, dialogar mucho, generar confianza y, por tanto, seguiremos trabajando con Junts per Catalunya, con el resto de grupos, para que esas circunstancias se puedan producir.
L'Audiència de Barcelona absol Xavier García Albiol i els altres excàrrecs de l'Ajuntament de Badalona pel cas de les antenes.
Segons la sentència, no existeix prova ni indici que García Albiol conegués el propòsit d'instal·lar les antenes, ni molt menys que ell prengués la decisió d'autoritzar-ho.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
En una compareixença pública, l'alcalde ha assegurat que ha tingut clar des del primer moment que aquesta instrucció era un muntatge. Ha assenyalat que la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, coneixia el contingut de l'acusació abans que li arribés a ell mateix.
En el meu procurador, la sentència l'arriba un dia i la vicepresidenta, un o dos dies abans, ja sabia el contingut i ja estava demanant la meva dimissió en seu parlamentària. Que cada un tregui les seves pròpies conclusions.
Un telecabina serà l'únic accés a l'estació de Vallter que es transforma per renaturalitzar-se.
L'estació del Pirineu Gironí celebra els 50 anys apostant per aquesta infraestructura que tindrà un cost de 40 milions d'euros i estarà en marxa el 2027.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit aquest divendres l'acte per commemorar els 50 anys de l'estació Vallter. D'aquesta manera, els vehicles s'aparcaran als afores del municipi de Setcases i s'evitaria l'accés de vehicles a les instal·lacions que es troben en el Parc Natural de les Capçaleres.
Aquest telecabina funcionarà amb energies 100% renovables, en aquest sentit, màxima sostenibilitat.
En cultura, la companyia Dau al Sec porta al Teatre Nacional la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta a una ciutat assetjada per les forces de l'Assad.
L'obra es diu Els contrabandistes de llibres de Dara Yara i es basa en el llibre del mateix nom de la francesa Delphine Minuit, interpretada per la periodista Laura Rossell.
Jo començo sent jo i explicant quina és aquesta història, com comença, qui és la Delphine, qui són ells i com anirem entrant. I mica en mica anem entrant en la història dels contrabandistes de Dara Yara, de la Delfín. La frontera és molt prima, entrem i sortim, no?, d'alguna manera, però al final és explicar una història.
I en esports, Anna Freixa, l'Espanyol juga aquest vespre contra el Valladolid.
Sí, juga a partir de les 9 del vespre davant un rival directe en la lluita per la permanència. Els 3 punts d'aquest vespre són claus per les aspiracions de l'Espanyol. Demà serà el torn del Girona, que rep el Sevilla Montilivi, i del Barça, que jugarà al camp del Getafe.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ràpidament ha anat esbandint l'atmosfera al llarg d'aquest divendres i el sol ha acabat sent ben dominant i, de fet, a hores d'ara, aquest cel serè és ben evident a tot el país. Encara bufa una miqueta de vent de gregal, que és més insistent a les comarques de la costa, del prelitoral i també als llocs elevats de la Catalunya central, a l'altiplà de la Segarra, per exemple, cap al Mollanès, al Lluçanès. Això fa que hi hagi sensació de frescor, per bé que la temperatura avui s'ha enfilat una miqueta més que la d'ahir. Al llarg d'aquesta nit, aquest vent anirà de baixa i això provocarà una caiguda lliure de la temperatura. Per tant, demà al matí tornarem a despertar sota zero a moltes comarques, sobretot del prelitoral cap a l'interior. Aquest vent encara bufarà arran de mar, fent que hi hagi encara una mica de tràngol marítim, i demà només a la tarda es carregarà una mica les comarques de Girona o Barcelona sense pluja. El diumenge serà un dia una mica més ennuvolat, fresquet a la tarda, però al matí no tindrem tantes gelades com el dissabte. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'un turisme després de xocar frontalment amb un camió a la Nacional 2 a Vilassar de Mar. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Continua aquesta tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària. Per exemple, pel que fa a les vies que envolten Barcelona, la situació ha millorat moltíssim. En principi ja no parlem de grans cues. De fet, les aturades més destacades ja les trobem a la zona de Terrassa, a l'autopista del Vallès, 2-3 quilòmetres, encara ara en sentit nord, en sentit Manresa, bàsicament perquè sí que continuen carregades aquestes vies que ens porten cap al nord, cap al Pirineu. El mateix eix del Llobregat, la C-16, continua amb trams de retencions entre Berga i Cercs en sentit nord, i a la C-17 també continua aquest tram de retencions d'un parell de quilòmetres a l'altura de Ripoll, també en direcció nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Carles Puigdemont suspèn les negociacions amb el PSOE. És la decisió que ha pres la cúpula de Junts després que ahir la mesa del Congrés els ajornés la petició de qüestió de confiança que demanava el partit a Pedro Sánchez.
Puigdemont ha deixat molt clar que la suspensió implica que no s'asseuren per negociar els pressupostos i reclama una reunió urgent a Suïssa amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'estat del pacte d'investidura. La formació s'ha reunit a Brussel·les l'endemà que la mesa del Congrés ajornés debatre l'admissió a tràmit de la qüestió de confiança que ells havien proposat.
Un ajornament que, segons Puigdemont, ha fet veure al PSOE que la legislatura està en risc. Mont Carvajal.
Segons el president de Junts, Carles Puigdemont, el PSOE s'han adonat que Junts va de debò i la legislatura està en risc. I per apressar-los, en deixa de ser soci prioritari i en suspèn les negociacions sectorials, també la de pressupostos.
Nosaltres no ens assegurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
Puigdemont ha convocat una reunió amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'incompliment dels acords d'investidura per part del PSOE, amb qui han perdut la confiança.
Volem que sàpiguen que estem en un punt final, diguéssim, que això no pot continuar més temps així, i s'ha de trobar un desllorigador que sigui satisfactori a les pretensions de Junts, que és qui pren la iniciativa, que és qui no té la confiança, que és qui es queixa de que això no es compleix, de que no s'avança.
Una de les reclamacions de Junts per restablir aquesta confiança és el traspàs integral de les competències en immigració a la Generalitat, tal com van pactar amb el PSOE.
Doncs el govern espanyol ha reaccionat a la compareixença de Puigdemont multiplicant els missatges que apel·len al diàleg com a fórmula per superar la crisi amb Junts.
L'executiu ha dit que sempre s'esforça per apropar postures i que volen seguir avançant amb Junts. Una de les veus està la de la vicepresidenta del govern, María Jesús Montero.
Este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo y en su capacidad de diálogo. Tenemos que hablar mucho, dialogar mucho, generar confianza y por tanto seguiremos trabajando con Junts per Catalunya, con el resto de grupo para que esas circunstancias se puedan producir.
El Partit Popular, per la seva banda, ha exigit eleccions anticipades. Coca Gamarra és la secretària general.
Que si un gobierno no puede aprobar un presupuesto, si no puede aprobar leyes, si no puede aprobar decretos, evidentemente el único camino que tiene es consultar a los españoles y la única fórmula posible es a través de las urnas convocando elecciones.
I sumar el soci de govern ha tret fer-ho a la reacció de Junts i ha reconegut que s'esperaven un to molt més dur.
A tot això, el PSOE continua al capdavant en intenció de vot, però el PP li retalla 2 punts d'avantatge.
Són les dades del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes tindrien gairebé el 32% dels vots en cas d'eleccions, mentre que el Partit Popular obtindria el 29,7%. Els socialistes perdran 4 dècimes respecte a l'anterior sondeig, mentre que el PP guanya 1,3 punts en només un mes. Vox es manté com a tercera força amb el 12,4% dels sufragis.
I a Barcelona, Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos municipals.
Els socialistes, per la seva banda, continuen defensant que el projecte de pressupost presentat ahir és el millor que pot tenir la ciutat i reclamen un esforç a la resta de formacions perquè es pugui aprovar.
Sònia Kerr.
Ho ha confirmat la presidenta dels Republicans a la capital catalana, Elisenda Alemany, després que l'equip de govern del PSC hagi incorporat als comptes totes les demandes de la formació.
Constatat que totes les propostes, totes les mesures que Esquerra Barcelona va marcar en el seu moment estan incorporades, doncs donaríem el vot favorable a l'aprovació inicial del pressupost a Barcelona. I aquesta és una constatació que Esquerra torna a marcar el pas, torna a marcar el rumb.
Els comptes, però, no tenen encara l'aprovació garantida, ja que manca el suport d'algun altre grup. Avui els comuns s'han reunit amb el PSC, però de moment es mantenen en el no. Escoltem Janet Sanz, regidora de Barcelona en Comú.
I la resposta avui de la reunió ha sigut molt decebedora, molt decepcionant, perquè han vingut a dir-nos que no a tot. Ens han vingut a dir que la proposta de pressupostos que van presentar ahir, doncs és la proposta de pressupostos que volen portar a votació i que, per tant, de moment no hi ha cap canvi.
Barcelona en Comú ha demanat que Collboni s'involucri en la negociació dels comptes, tal i com ja va passar amb les ordenances fiscals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En plana internacional, el món pendent de si el govern d'Israel ratifica l'acord ja signat amb Hamas. Si l'executiu israelià aprova el pacte, Hamas podria alliberar els primers hostatges diumenge.
El Gabinet de Seguretat israelià ha recomanat al govern aprovar definitivament l'acord d'alto al foc a Gaza. La ratificació definitiva s'hauria de produir en la trobada que el govern israelià manté des de primera hora de la tarda. El govern d'Israel havia confirmat aquesta matinada que les delegacions d'Israel i de Hamas reunides a Doha han signat un acord d'alto al foc i intercanvi de presoners.
En plana judicial, l'Audiència de Barcelona absol Xavier García Albiol i els altres excàrrecs de l'Ajuntament de Badalona pel cas de les antenes.
Segons la sentència, no existeix prova ni indici que García Albiol conegués el propòsit d'instal·lar les antenes ni de bon tros que ell prengués la decisió d'autoritzar-ho.
La Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per l'alcalde de Badalona, que ha qualificat la instrucció de la causa com un muntatge i una gran mentida creada per modificar el sentit del vot. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
En una compareixença pública, l'alcalde ha assegurat que ha tingut clar des del primer moment que aquesta instrucció era un muntatge, així com l'escrit d'acusació presentat poques setmanes abans de les eleccions municipals. Ha assenyalat que la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, coneixia el contingut de l'acusació abans que li arribés a ell mateix.
El meu procurador, la sentència l'arriba un dia i la vicepresidenta, 1 o 2 dies abans, ja sabia el contingut i ja estava demanant la meva dimissió en seu parlamentària. Que cada un tregui les seves pròpies conclusions.
Xavier García Albiol s'ha mostrat visiblement emocionat i ha assegurat que durant aquests 5 anys ja ha viscut moments molt complicats, tant políticament com també personalment. L'alcalde ha lamentat que aquest procés hagi pogut tacar la imatge de la ciutat, però ha assegurat que el seu govern ha continuat treballant per desencallar la paràlisi del consistori durant aquests anys. També ha anunciat que en els propers dies farà una valoració més extensa d'aquest procés, que ha assegurat ha costat centenars de milers d'euros a les arques municipals.
A Sabadell, avui ha declarat el principal acusat de la peça 18 del cas Mercuri. Malquíades Garrido només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha negat en múltiples ocasions rebre cap tracte de favor per part de l'exalcalde Manuel Bustos, que resulta ser el seu nebot. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Melquíades Garrido és el principal acusat d'aquesta peça i en la sessió d'aquest divendres ha declarat en qualitat de constructor i també en qualitat de tiet de l'exalcalde Manuel Bustos. Només ha volgut respondre les preguntes del seu advocat i en tots els casos ha negat tenir cap tracte de favor per part de Manuel Bustos, que aleshores era l'alcalde de Sabadell, així com tampoc de falsificar cap document respecte a aquestes obres d'una finca dels Merinals que presumptament s'haurien construït de manera il·legal a falta d'algunes llicències. El judici avui ha acabat amb aquesta declaració dels 4 acusats, entre els quals també hi ha Manuel Somoza, que és l'excap d'urbanisme de l'Ajuntament, així com Angelina Català, que és l'excap de la secció de disciplina urbanística i l'arquitecte doncs, en qüestió, no?, que hauria fet aquestes obres, Daniel González. La jutgessa que instrueix el cas lliurarà les seves conclusions el pròxim 31 de gener.
I en clau policial, desmantellada una organització criminal que rellogava pisos estrangers amb documentació falsa. Els Mossos han detingut 2 persones i l'operació continua oberta. Un dels municipis afectats és Mollet del Vallès. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
A Mollet, els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal dedicada a rellogar pisos amb documentació falsa per després rellogar-los il·legalment a ciutadans estrangers. Aquests llogaters, després de pagar, rebien l'empadronament, fet que els permetia accedir a ajuts socials i serveis sanitaris, entre d'altres tràmits. L'organització, composta per 6 membres, operava des del 2020 a Mollet, la Llagosta, Canovelles, Hospitalet i Barcelona. En total, 104 persones estan investigades. Els agents van detenir 2 membres de 40 i 19 anys, el 9 i el 10 de gener a Mollet. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració amb els ajuntaments afectats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. L'entitat ecologista GPEC es planteja personar-se com a acusació particular en el cas dels abocaments il·legals de residus italians a Constantí, Lleida i Riba-roja d'Ebre.
Denuncien que la falta de controls han convertit Catalunya al destí idoni on llançar la brossa potencialment perillosa d'altres països de la Unió Europea.
Helena Puigdueta.
grans abocadors, taxes barates i pocs controls. Una equació perfecta que han convertit Catalunya en el destí d'una pràctica més sovintejada del que ens pensem. Ho confirma el GPEC, que porta des del 2019 investigant sobre residus il·legals que arriben a casa nostra a través del port de Tarragona. Xavier Jiménez, president de l'entitat ecologista, apunta molt directament a l'Agència Catalana de Residus i no descarta personar-se com a acusació particular per depurar responsabilitats. Són declaracions a la xarxa.
Altres països que no saben què fer amb aquests residus perillosos especials veuen a Catalunya i veuen a l'estat espanyol com el lloc idoni, bàsicament perquè tenim grans abocadors, perquè tenim dels abocadors on és més barat abocar-hi de tota Europa i perquè tenim una administració que no és capaç de fer un seguiment de traçabilitat dels residus. Per tant, ens estem plantejant d'actuar com a acusació particular justament per poder indagar, per poder exigir, per poder demanar tota aquella informació que destapi totes les responsabilitats.
Un problema que Jiménez considera molt greu tant pels efectes sobre la nostra salut i el medi ambient com per una falta de control que també compromet, diu, duanes i cossos policials.
Gràcies, Helena. La Generalitat crearà 1.500 places concertades a residències de la gent gran durant el 2025. Ho ha dit el secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno, durant la inauguració de la residència privada de Casa Badina de la Fundació Vallparadís, Mútua de Terrassa, Ràdio Ciutat de Badalona, Pol Pairó.
De les 6.000 places concertades per atendre les persones de la tercera edat que la Generalitat vol obrir en els pròxims 4 anys, 1.500 es volen posar en marxa aquest 2025. Així ho ha explicat el secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno.
Nosaltres des de la Generalitat de Catalunya no només donarem recolzament al fet de que hi hagi la iniciativa privada que pugui posar en marxa equipaments residencials, també ajudarem en la mesura que consideren oportú a posar concert de places, a fer que aquestes places privades puguin ser places públiques en funció de si es necessita. No sé si es considera oportú, en farem 6.000 durant aquests 4 anys. En els propers 12 mesos en posarem en marxa 1.500 noves places concertades al conjunt de Catalunya.
Moreno ha fet aquestes declaracions durant la visita a la nova residència que la Fundació Vallparadís ha obert al barri del Progrés de Badalona amb 25 places al centre de dia i 136 de residència.
I en clau de salut, un estudi fet per professionals de l'atenció primària conclou que la majoria dels infants accedeixen a les pantalles digitals molt abans del que recomanen els experts i que se'n fa un ús excessiu.
L'estudi s'ha fet amb 1.500 famílies del Prat de Llobregat i posa en relleu que el 68% dels menors que van participar de l'enquesta van tenir el primer contacte amb les pantalles abans dels 2 anys de vida. Emi Ruiz, infermera pediàtrica i autora de l'estudi, explica a la xarxa els senyals d'alerta que es troben a les consultes i que van motivar la investigació.
Quines coses veiem que ens alertaven? Dos fets molt importants. Una, que les nostres sales d'espera estaven en silenci. Sorties a avisar algú i veies que hi havia molts infants amb un dispositiu dintre d'un cotxet. I l'altre fet que ens vas fer sobtar és que quan tu preguntaves a les famílies per què donaven aquests dispositius, ells es pensaven que era perquè estava bé i millorava l'estat del seu infant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, Vallter celebra enguany els 50 anys amb el repte d'atraure visitants tot l'any i en aquest sentit avui la Generalitat ha anunciat que l'estació tindrà un nou telecabina el 2027.
Costarà 40 milions d'euros i serà l'únic accés al parc natural de les capçaleres del Ter i Freser.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit aquest divendres l'acte per commemorar els 50 anys de l'estació Vallter, marca amb el qual s'ha anunciat el projecte Vallter 365, un projecte cabdal i de gran abast tant per l'estació com per la línia que han de seguir la resta de les estacions del grup de ferrocarrils de la Generalitat, amb l'objectiu de desestacionalitzar l'estació i esborrar la petjada humana en els aparcaments situats pròxims a les pistes. S'instal·larà un telecabina que connectarà el municipi de Setcases a la cota 1.500 i fins a l'estació, amb diferents punts de parada fins al punt màxim, la cafeteria de les Marmotes, a més de 2.500 metres, una de les més altes a Catalunya. D'aquesta manera, els vehicles s'aparcaran als afores del municipi de Setcases i s'evitaria l'accés de vehicles a les instal·lacions que es troben en el parc natural de les capçaleres.
Aquest telecabina funcionarà amb energies 100% renovables, per tant, també en aquest sentit màxima sostenibilitat.
El projecte comença a caminar ferm ja des d'aquest mes de febrer. La intenció és que estigui enllestit de cara a la temporada 2027-2028.
El fesol de Santa Pau enguany no ha tingut bona collita, tot i ser lleugerament millor que la de l'any passat.
Els productors asseguren que el temps no hi ha acompanyat i que durant el 2024 algunes pluges han afectat el fesol. Aquest diumenge Santa Pau acull una nova edició de la Fira del Fesol.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Enguany la collita de fesol de Santa Pau tampoc ha estat bona. No ha estat tan dolenta com la de l'any passat, però aquest cop un excés de pluges a principis d'any en el moment de la collita han fet baixar la producció. En parla Joan Orri, productor de fesol de Santa Pau.
Van començar amb pluges, que varen haver de tornar a replantar, perquè el fesol, si plou al cim, ja li costa molt de sortir, surt malament. Això ja vol dir que ens vàrem retrasar. A l'estiu també va haver-hi algun dia que ens vàrem passar amb calor i això, que també ja vàrem restar una mica. Però bueno, la collita, si s'hagués pogut collir bé el que hi havia, no era una collita bona, però ens defensàvem. I a l'últim, l'hora de collir, va ploure i n'hem hagut de deixar el camp, i els que hem pogut collir, doncs hi ha una merma molt gran.
Diumenge la plaça de Santa Pau s'omplirà de parades i de fesols en una nova edició de la Fesolada. Es farà la missa i després la gent present podrà gaudir de plats fets amb fesol elaborats per fins 11 restaurants de la comarca, i al migdia s'entregarà el fesol d'or.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten els companys d'Ona la Torre i Ràdio Palafolls.
Torredembarra compta des d'avui amb un mural dibuixat per Pilarín Vallès. La popular il·lustradora ja ha retratat l'skyline de la torre vista des del mar amb els seus personatges més il·lustres i les entitats del seguici. Vallès ha explicat que el mural de Torredembarra forma part d'un projecte molt més ampli. L'objectiu és fer-ne 100 a tot Catalunya.
En tenim més de 50 ja. Jo no sé si els arribaré a fer perquè sóc molt gran i estic una mica espatllada, però els que haurem fet i aquest el tenim.
I a Blanes, l'Ajuntament ha contractat 3 espectacles que s'oferiran entre el febrer i el maig, tots ells de companyies de teatre afectades per la dana. Des del consistori avancen que la intenció és continuar aquest projecte i donar aquesta visibilitat a altres grups de teatre també afectats per la catàstrofe. Quan els horaris de les representacions, el cicle s'iniciarà el dia 1 de febrer amb regal amb esta nit. La segona representació serà el divendres 28 de febrer amb el plan. Per últim, el cicle es tancarà el divendres 23 de maig amb spoiler. Els preus de les entrades oscil·len entre els 12 i els 18 euros i es podran comprar al web del Teatre de la Costa Brava Sud.
Doncs també en cultura, la companyia Dau al Sec porta al Teatre Nacional la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta a una ciutat assetjada per les forces de l'Assad, David Navarro.
En plena guerra civil siriana, un grup de joves que defensaven la ciutat de Daraya dels atacs de l'exèrcit de l'Assad van començar a recollir els llibres que quedaven estesos al carrer després dels bombardejos, molts d'ells prohibits pel règim. Amb els volums van crear una biblioteca que la periodista Delphine Minuit va descobrir gràcies a una foto a Facebook. La història que va escriure s'ha convertit ara en l'obra Els contrabandistes de llibres de Daraya. La periodista Laura Rossell és l'encarregada d'explicar-la des de l'escenari.
Jo començo sent jo i explicant quina és aquesta història, com comença, qui és la Delphine, qui són ells i com anirem entrant. I mica en mica anem entrant en la història dels contrabandistes de Daraya, de la Delphine. La frontera és molt prima, entrem i sortim, no?, d'alguna manera, però al final és explicar una història.
A Laura Rossell l'acompanyen els actors Ilias El Udani, Marc Wansabri i Jorge Yaman Serrano. L'obra es representarà des del 23 de gener fins al 9 de febrer, però Dau al Sec voldria portar-la de gira per Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça torna a posposar el retorn al Camp Nou. El club ha fet oficial que amplia l'extensió del passi a Estadi Olímpic fins al 23 d'abril, quan es jugarà el Barça-Mallorca. Aquesta és, per tant, la segona pròrroga del passi de temporada. El club ha anunciat que inclou tots els partits del primer equip masculí de Lliga, Lliga de Campions i Copa del Rei fins a aquesta nova data. I l'Espanyol obre la 20a jornada primera, juga aquest vespre a les 9 davant un rival directe en la lluita per la permanència, el Valladolid. Els blanquiblaus són antepenúltims a un punt de la salvació i el Valladolid és penúltim. Això diu el tècnic Manolo González de com cal jugar per guanyar.
Per un equip com nosaltres estar ordenat és fonamental. No tenim el luxe de poder dir, mira, ens descol·loquem una mica, deixem tres jugadors enganxats a davant i que quan la robem podem atacar. No es podem permetre això. Hem d'estar molt ordenats als 11, que els 11 respetin el pla de partit, i sense això és molt complicat que nosaltres tenim els partits endavant. Llavors, si això ho fem, estem molt més a prop de guanyar, com s'ha demostrat quan l'equip ho ha fet bé.
Demà al migdia, a partir de les dues, el Girona rep a Montilivi al Sevilla i el Barça, que també jugarà demà, visitarà el Getafe a les 9. El Barça podrà comptar amb Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica. I avui s'ha fet el sorteig dels emparellaments de la Copa de la Reina de Futbol. El Barça s'enfrontarà als quarts de final al Madrid Club de Futbol Femenino.
Serà una visita complicada, perquè ja sabem tots que aquell camp mai és fàcil, tot i que la primera volta guanyéssim al final amb un resultat contundent, però no ens hem d'oblidar que van ser gols tots a la segona part.
En waterpolo avui s'ha conegut que la jugadora de l'Astralpool Sabadell, Bea Ortiz, ha estat reconeguda per la Federació Europea de Natació com la millor waterpolista femenina del 2024. Això pocs dies després de rebre també el guardó com a millor waterpolista femenina del món. La rubinenca ja havia estat escollida millor jugadora d'Europa el 2021. I el Dakar, victòria del jove debutant de 19 anys, Edgar Canet, en la categoria de Rally 2. El pilot de la Garriga, a més, ha estat vuitè a la general. I Nando Jubany ha acabat pujant al segon esglaó del podi final en la categoria 4x2. En bàsquet, el Barça juga a 3:15 partit d'Eurolliga davant Anadolu Efes, amb la voluntat de tornar a guanyar, com va fer dimecres davant el vigent campió d'Europa, el Panathinaikos. Escoltem Joan Peñarroy, el tècnic blaugrana.
Tenen un entrenador nou que pues, mica en mica anirà ficant conceptes pues, del seu estil. Jugadors importants amb els quals hem de tindre atenció i un equip al que hem d'intentar no deixar que jugui còmode.
I l'Unigirona serà als quarts de final de la Europe Cup després de protagonitzar una remuntada històrica contra el PEC. S'havia perdut de 12 a Hongria i ahir a Fontejau va guanyar de 23. Ahir va haver jornada europea d'hoquei patins masculí. El Noia va guanyar el Barça per 3-2 i el Reus va perdre també per 3-2 a la pista del Porto. Demà hi haurà jornada femenina. Vilassana i Manlleu s'enfrontaran en el tercer partit de la fase de grups a les 7 de la tarda i mitja hora després el Palau visita la pista del Fraga.
Moltíssimes gràcies, Anna. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Anna Freixa als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau, que passi molt bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Ona Malgrat, 107.4 FM.
Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.
Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La Fundació Ciutat de Valls